les autoritats i col·laboració amb les autoritats.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
12è dia de guerra. I ja no és només la guerra i els seus morts, que també, sinó totes les seves conseqüències. Milers i milers i milers de refugiats, de moment 1.700.000, segons ACNUR, que creuen la frontera amb Polònia, Hongria, Romania, la mateixa Rússia, per fugir de l'horror. I entre l'horror de la guerra, la gent bona, la gent que entén que un conflicte és un conflicte, tant hi fa si t'agrada a 1.000, 3.000 o 300 quilòmetres, tant hi fa. Camions de tots els països viatgen cap a les fronteres perquè els ucraïnesos que volen marxar ho puguin fer allà on hi tenen familiars, amics i coneguts. Furgonetes disposades a portar a casa nostra famílies senceres on els espera una casa d'acollida per començar de nou. Cotxes amb desenes de bosses de menjar i abrics perquè la gent no ha pogut agafar ni el més essencial quan ha hagut de sortir corrents amb por de mirar cap al cel. I podríem seguir posant exemples de la bona gent que s'ha volcat per donar suport a la gent que està patint una de les guerres més cruentes que es recorden els darrers anys, perquè malgrat tot som humans, perquè malgrat tot, sense banderes, seguim creient en la bona gent. Passa un minut i mig ara mateix de les dues de del migdia i així sonen les veus protagonistes d'aquest dilluns 7 de març i aquesta hora.
Moltes que venen aquí perquè la comunitat ucraïnesa a Catalunya és important i els esperen i després hi ha altres persones que no tenen cap possibilitat de seguir la ruta i que no tenen allotjament i és la que la Creu Roja doncs, està fent aquest.
Aquest és un projecte estratègic que sí que pot trigar i l'hem de veure també com una oportunitat per en el futur poder ser usat com tota una part d'aquesta transició energètica.
Buscar-les una casa, ajudar-los amb el tema de la llengua, ajudar-los a buscar treball, ajudar-los a regularitzar papers i que se sentin en tot moment acompanyats.
Estem parlant, concretament, és d'estalviar-nos l'entrada de més de 12.000 vehicles diaris a la ciutat de Barcelona.
Un mitjà de transport transparent, molt més segur per a tots i totes i molt més amable amb el que és una pacificació urbana que avui és indispensable.
Partits importants, anem amb un balanç de 1-1, juguem contra els cuers, no, del grup que van 0-2 i bueno, conscients de que guanyar fora de casa i més en aquest moment de la temporada contra els equips que estem jugant és complicat.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Gairebé 3 minuts que passen de les dues del migdia. Comencem a fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. El temps continua marcat per aquesta inestabilitat que ens ha portat algunes pluges al llarg de les últimes hores i ho continuarà fent també al llarg d'aquesta tarda. Pot ploure qualsevol comarca de Catalunya. També alguna estona amb alguna ullada de sol, però refiem-nos ben poc perquè en qualsevol moment està parat i començarà a ploure. Per tant, tinguem els paraigües ben a prop perquè aquesta tarda els podem necessitar. Allà on plogui no seran pluges molt importants, poca quantitat d'aigua. Més probabilitat cap a les comarques del sud i també cap a l'àrea del Pirineu, on nevarà per damunt dels 1.200 metres. De cara demà no acaba de fer net, al contrari, demà encara tindrem més núvols, alguna clariana poc important al matí, però sobretot de cara a la tarda, demà precipitacions que seran pràcticament generals a tot el país. Unes pluges que seran, com dèiem, més abundants cap a l'àrea del Pirineu, Prepirineu, però també a la resta seran alguns punts una mica més destacables, no pluges tan febles com les últimes hores. Les temperatures demà com les d'avui i dimecres encara farà una mica més de fred.
Quatre minuts que passen ara mateix de les dues de la tarda i a aquesta hora i amb aquesta veu ja em disculpareu que un agafa també símptomes gripals, això sí, sense Covid. Us expliquem les principals notícies del dia, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic, amb Pau Massip a la producció i a la redacció, com sempre, també tot l'equip d'informatius dels matins de Ràdio Estel, Anna Closa, Xavi Toscano, Sílvia Muñoz, Judit Casellas i Olma Giró. Tots dotzè dia des que Rússia va envair Ucraïna. Dissabte i diumenge es van intentar obrir corredors humanitaris en diverses ciutats ucraïneses, però totes dues van fracassar. Aquest matí el ministre de Defensa rus, Sergei Lavrov, ha apuntat un tercer alto el foc. Ha explicat que hi haurà 6 corredors humanitaris a Ucraïna, però aquest també ha quedat en paper mullat. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, sí. Avui ha tornat a fracassar perquè Moscou ha detallat que els corredors humanitaris que surtin de la capital d'Ucraïna aniran cap a Bielorússia i els que surtin de la segona ciutat més gran, és a dir, des de Kharkiv, aniran cap a Rússia. És per això que les autoritats ucraïneses han rebutjat des de l'inici aquestes rutes de sortida perquè asseguren que la proposta russa de portar els civils que fugen d'Ucraïna cap a Rússia o el del seu aliat bielorrus és immoral i han demanat que s'evacuïn de Kiev cap a Lviv. El Regne Unit ha titllat la proposta de Moscou de cínica.
Precisament aquest matí, Rússia no s'ha presentat al judici contra Ucraïna a l'alt tribunal de l'ONU.
El tribunal de la Haia l'havia convocat en la causa oberta per possibles crims de la guerra d'Ucraïna. El seient reservat per a la Federació Russa en la vista, que ha arrencat aquest matí, ha quedat buit i, segons l'agència Reuters, la jutge que presidia la sala, ha dit que el tribunal lamenta la decisió de Moscou de no assistir a la vista. El tribunal, que ja ha acabat les audiències per recopilar informació i testimonis, ha anunciat que el veredicte es dictarà el més aviat possible.
I després d'una setmana des de l'inici de la primera ronda de converses entre negociadors russos i ucraïnesos, avui té previst que n'hi hagi una tercera.
Segons han informat negociadors ucraïnesos, avui a les 4 de la tarda, a les 3 o de catalana, es durà a terme la tercera reunió entre Ucraïna i Rússia a Bielorússia per buscar una sortida dialogada al conflicte. El que el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, ha confirmat a Reuters que Rússia acabarà amb els atacs a Kiev si la capital ucraïnesa es declara neutral, si reconeix l'annexió russa de Crimea i si la independència de les repúbliques de Donetsk i Lugansk es reconeixen. Només així aturaran la seva resposta militar.
Per cert, que el ministre d'Exteriors turc ha afirmat que els ministres d'Exteriors rus i ucraïnès es trobaran a Turquia.
Sergei Lavrov ha afirmat que es trobaran a Antalya, una ciutat situada al sud de Turquia. Algunes informacions apunten que la trobada podria tenir lloc dijous. Per cert, que la Xina ha alertat que ja està intervenint en el conflicte d'Ucraïna i el ministre d'Exteriors ha informat que s'esforçarà per oferir assistència humanitària. Israel també ha manifestat que s'ofereix com a mediador.
A Rússia hi van haver noves manifestacions convocades a les principals ciutats russes contra la invasió d'Ucraïna, unes protestes que van acabar amb almenys 4.500 persones detingudes.
A Moscou, en una concentració no autoritzada d'unes 2.500 persones, hi van haver uns 1.700 detinguts. A Sant Petersburg, d'una manifestació de 1.500 persones, la meitat van acabar detingudes. Segons l'organització OVD de Drets Humans, des de l'inici de la invasió, és a dir, des del passat 24 de febrer, hi han hagut 13.000 detencions.
I ha tot plegat al cap de l'oposició. Alexei Navalny va demanar diumenge a la població que ignorés les prohibicions i sortissin al carrer per exigir el final de la invasió contra Ucraïna.
A més, també va demanar als participants en les concentracions que protestessin en contra de Putin, el que Navalny va titllar de dictador boig. El cap de l'oposició també ha demanat a les dones russes que demà, que és 8 de març, Dia Internacional de les Dones, surtin al carrer per exigir la fi de la guerra.
Pel que fa a l'economia, la borsa de Moscou no obrirà com a mínim fins dimecres.
Després d'una setmana consecutiva en suspens, la borsa de Moscou continuarà tancada avui i demà, el que suposa el període de clausura més llarg a Rússia, que supera fins i tot el registrat durant la crisi econòmica del 1998.
I a Espanya la borsa ha obert amb caigudes del 2,8%.
L'IBEX 35, el principal indicador nacional, ha encadenat avui el tercer dia consecutiu de pèrdues, ja que dijous es va desplomar un 3,7% i divendres un 3,6%. Passats uns minuts de l'obertura d'aquest matí, la caiguda de l'IBEX 35 s'ha ampliat fins al 5,49%.
Altres conseqüències econòmiques sobre la situació a Ucraïna és el preu de l'energia, la benzina i també el de l'or. El preu de l'energia continua absolutament disparat i avui la llum marcarà el seu màxim històric. De mitjana costarà 442 euros al megawatt hora i hi haurà moments en què superarà els 500.
Aquest cap de setmana ja ha anat escalant i avui es registrarà el preu més alt mai registrat, superant per 60 euros l'anterior rècord de 383 que es va assolir el passat 23 de desembre. Si el comparem amb el mateix dia de l'any passat, el preu de la llum s'ha multiplicat per 9.
Tot plegat degut a la dependència que té la Unió Europea del gas que prové de Rússia, una dependència que es podria reduir entre un 12 i un 15% si es reactivés el gasoducte Midcat, una infraestructura aturada des de l'any 2018 que passa per Catalunya i que es va fer amb la intenció de connectar Espanya i França per transportar altres països europeus el gas emmagatzemat a la península Ibèrica.
En una entrevista al matí a Ràdio Estel, Salvador Sedó, director de Desenvolupament Sostenible del Foment del Treball, ha explicat que cal impulsar aquest projecte que també serà molt necessari a llarg termini.
Aquest és un projecte estratègic que sí que pot trigar i l'hem de veure també com una oportunitat per en el futur poder ser usat com tota una part d'aquesta transició energètica, no tan sols com un ús temporal del gas natural, sinó en el futur per poder usar tots els gasos d'origen renovable que es poden arribar a produir a la península.
Segons Foment del Treball, per reactivar el Midcat cal una inversió de 450 milions d'euros per acabar de construir els 200 quilòmetres de gasoducte que falten.
I de fet, no només pujar la llum, els experts apunten que aviat el preu de la gasolina fregarà els 2 euros per litre.
Fa setmanes que els carburants van trencar els seus valors històrics i ara s'acosten els 2 euros per litre. Més enllà de l'augment de preus, preocupa la velocitat en què ho fan. Fa tan sols una setmana els carburants es pagaven de mitjana 15 cèntims per litre més barat. Ara per ara, omplir un dipòsit sencer en un vehicle normal costa entre 80 i 95 euros en funció de la capacitat i la gasolinera on repostem. I els experts pronostiquen que omplir-lo aviat costarà 100 euros.
I pel que fa al preu de l'or, aquest puja per primera vegada en 19 mesos.
Sí, el preu de l'or aquest dilluns ha superat els 2.000 dòlars, el seu nivell més alt des de l'agost del 2020.
Dos minuts, ja arribem a un quart de tres de la tarda. Sílvia Muñoz, què tal? Bona tarda, estàs bé o no?
Sí, sí.
Sí, eh? Una notícia que acabem de saber fa ben pocs minuts, Sílvia.
Sí, els principals sindicats espanyols convoquen pel...
I és que, com us explicava la Sílvia, que els principals sindicats espanyols convoquen pel proper 9 de març concentracions en contra de la invasió d'Ucraïna arreu de l'estat espanyol, ho ha anunciat el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, a la roda de premsa posterior a la reunió de la mesa de diàleg. Si abans us parlàvem de les protestes arreu d'Europa, doncs bé, la propera convocada i de forma estatal serà pel 9 de març convocada també pels sindicats espanyols. I a banda dels problemes econòmics que està comportant aquesta situació, moltes empreses han anunciat la suspensió dels seus serveis a Rússia en protesta de la invasió ucraïna. L'últim en sumar-se, Netflix.
Cap nou client de la plataforma audiovisual es podrà donar d'alta des de Rússia. El que Netflix encara no ha detallat és si els clients ja abonats, és a dir, més d'un milió, podran seguir utilitzant les seves comptes. En terreny audiovisual, diversos estudis de Hollywood han cancel·lat les estrenes de pel·lícules en territori rus.
I atenció, perquè Spotify també s'hi hauria pronunciat.
Ha anunciat que cancela la seva subscripció Premium per als usuaris de Rússia. Aquesta decisió s'ha pres, per una banda, per les sancions que ja han imposat altres empreses i, de l'altra, a causa de les noves restriccions externes del veto dels principals proveïdors de pagaments a Rússia. Per tant, Netflix i Spotify se sumen a les altres moltes empreses com Apple, Google, Visa i Mastercard, Inditex, IKEA, Mango o Tous, que han deixat d'operar al país rus.
I encara sobre el conflicte entre Rússia i Ucraïna, demà el president espanyol Pedro Sánchez visitarà les tropes que hi ha a Letònia desplegades a la missió de l'OTAN per reforçar la frontera dels països bàltics amb Rússia.
A més de Sánchez, a la visita també hi haurà Jens Stoltenberg, secretari general de l'Aliança Atlàntica, i el primer ministre canadenc Justin Trudeau. L'exèrcit canadenc és l'encarregat de liderar la missió de l'OTAN a Letònia, on l'exèrcit espanyol enviarà 150 militars més per ajudar els 350 efectius que ja hi ha desplegats.
I un altre nom propi un dia com avui és el de la religiosa manresana Sor Lucía Caram, del convent de Dominiques Santa Clara, que ja està de tornada del viatge en furgoneta fins a la frontera romanesa amb la ucraïnesa per portar i prestar ajuda a persones refugiades amb família o coneguts a Manresa.
Com ha anunciat a través de les xarxes socials, la furgoneta de la Fundació Santa Clara torna amb 6 refugiats d'origen ucraïnès. Així ho ha expressat en declaracions a Catalunya Cristiana la mateixa Lucía Caram.
De la Fundació el que volem fer és igualar-los en oportunitats. Per tant, que vinguin a nosaltres, que estiguin en les nostres famílies, buscar-les una casa, ajudar-los amb el tema de la llengua, ajudar-los a buscar treball, ajudar-los a regularitzar papers i que se sentin en tot moment acompanyats.
La crida de pisos per als refugiats, la Fundació ja n'ha rebut un i una quarantena d'ofertes d'habitacions d'acollida.
I és que, segons informa ACNUR, 1.730.000 ucraïnesos han hagut d'abandonar el país com a conseqüència de la guerra.
Sobre aquesta xifra, l'Alt Comissionat per als Refugiats ha informat que 1 milió d'ucraïnesos es troben a Polònia. Entre els altres països destacats hi ha Hongria, que hauria rebut 180.000 refugiats ucraïnesos, i Eslovàquia amb 128.000. A Rússia, per exemple, n'hi haurien anat uns 53.000 ucraïnesos. ACNUR calcula que la guerra podria causar un èxode de fins a 4 milions d'ucraïnesos, equivalent a gairebé la desena part de la població d'aquest país. Segons l'Alt Comissionat de l'ONU per als Refugiats, Filippo Grandi, la crisi dels refugiats a Ucraïna és la que creix més ràpid des de la Segona Guerra Mundial.
I encara una darrera notícia que ens arriba sobre aquest drama migracional que està vivint ara mateix a Europa.
L'alt representant de la política exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha avisat que s'espera que fins a 5 milions d'ucraïnesos fugin del país si continuen els bombardejos russos. És a dir, que s'actualitza la xifra de 4 milions a 5 milions de refugiats.
I a casa nostra, Barcelona tindrà un dels 3 grans centres d'acollida d'ucraïnesos juntament amb Madrid i Alacant.
El ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, diu que a la capital catalana s'estan estudiant 2 possibles ubicacions. El ministre ha explicat que en aquests centres de recepció i primera acollida es farà una entrevista als ucraïnesos que vulguin que vinguin al país per derivar-los als recursos més apropiats.
I a tot això, mig miler de refugiats han arribat a Barcelona durant aquest cap de setmana. Segons les últimes dades de la Creu Roja, l'entitat que rep els refugiats tant a l'estació de Sants com a l'aeroport del Prat.
Bona part dels que arriben tenen contactes a la ciutat que els donen un lloc per viure, però l'entitat apunta que un de cada 5 refugiats necessita allotjament. Per poder donar-hi resposta, l'entitat compta amb uns 400 llits. El coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, ha explicat a Catalunya Ràdio que aquests llits quedaran ocupats en breus i ha detallat les 3 realitats de com arriben els refugiats ucraïnesos a Barcelona.
Primera és que hi ha gent que està en trànsit, és a dir, que està en destinació a altre dels punts de l'Estat, doncs, perquè té familiars generalment, persones conegudes, però que arriben a, en aquest cas a Barcelona i fem aquest allotjament d'emergència perquè puguin seguir el seu itinerari. Recordem que aquestes persones, com molt bé s'ha dit, tenen lliure circulació. Persones també, moltes, que venen aquí perquè la comunitat ucraïnesa a Catalunya és important i els esperen, i després hi ha altres persones que no tenen cap possibilitat de seguir la ruta i que no tenen allotjament, i és la que la Creu Roja doncs està fent aquest allotjament.
Des de l'entitat apunten que és una cursa de fons i que la recollida de refugiats durarà més d'un any. A casa nostra, el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reunirà aquesta tarda a 6:15 per coordinar la resposta de la cooperació catalana davant la situació humanitària a Ucraïna.
Vinga, doncs, precisament per parlar de la crisi humanitària que ja està suposant tot plegat, saludem a aquesta hora Elena Maia. Ella és coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Elena, què tal? Bona tarda i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, què tal? Bona tarda.
Elena, ara ho dèiem, que a casa nostra el Comitè Català d'Ajut Humanitari d'Emergència es reunirà precisament aquesta tarda cap a 6:15 per coordinar una resposta. Entenc que vosaltres hi formeu part de tot plegat, eh?
Sí, nosaltres participem com a entitat que treballa al refugi a la ciutat.
Què espereu que surti d'una reunió com aquesta?
Bueno, la veritat és que està tot molt en l'aire, perquè les mesures s'estan posant al moment que trobem les necessitats, està sent tot molt ràpid i bueno, esperem que es puguin definir els protocols, perquè ara mateix estem totes expectant i buscant respostes.
Tot i que tot plegat hagi sigut molt ràpid, com em deia, sí que és veritat que hi ha hagut moltes iniciatives privades de gent que ha agafat el cotxe, ja sigui a portar persones cap aquí, que tenien família a casa nostra, ja sigui a portar menjar, ja sigui a portar abrics o material de primera necessitat. No sé si des de la vostra entitat també s'ha començat a gestionar tota aquesta ajuda humanitària que necessiten els refugiats.
Bueno, aquest conflicte té dues vessants principals. Una és l'ajuda humanitària a una situació de crisi que s'està vivint al terreny, i nosaltres, com a entitat que estem especialitzades en l'asil, treballem a la nostra societat en l'acollida de les persones que estan fugint. O sigui, no estem treballant al terreny, hi ha altres entitats catalanes que sí ho fan, i nosaltres el que fem és estem especialitzades en l'acollida. Llavors, treballem, ara mateix tenim punts d'informació i orientació sobre protecció internacional, i les companyes que són referents d'aquests serveis estan tenen una molta afluència de demandes de consultes i informació de familiars, sobretot, que estan esperant que arriben les seves... els seus parients.
Estem parlant de que a Europa hi haurà un moviment migratori, o es preveu que hi hagi un moviment migratori, així ho anunciava Josep Borrell fa poquets minuts, de fins a 5 milions de persones, sigui com sigui. Es parla de que milers de persones podrien arribar a Catalunya degut a aquesta fugida d'Ucraïna. Estem preparats per donar resposta des de casa nostra, Elena?
Bueno, estem preparats, sí. El que estem veient amb l'aprovació de la directiva 2001-55 és que teníem la possibilitat d'atendre fa anys que ens estem trobant en situacions com aquesta, i bueno, ara ens estem trobant amb una voluntat que òbviament, pot moure recursos i tenim la possibilitat, òbviament.
La setmana passada la Comissió Europea anunciava mesures, sobretot legals, em refereixo a permisos de treball per tots els refugiats, documentació, etc. Ahir en una entrevista a TV3 la consellera Tània Verge també anunciava que ja s'està treballant en aquesta regularització, en carnets, per exemple, del CatSalut, fins i tot per la gent que vingui a viure a casa nostra i que es quedarà temps, previsiblement, també a casa nostra. No sé si confieu, vist els precedents de crisis migratòries, que això acabi funcionant.
Bueno, el que ens trobem ara mateix és una situació de col·lapse en relació al procediment de protecció internacional. O sigui, les persones que estan tractant de demanar protecció internacional des de fa temps, a Catalunya, a Barcelona concretament, tenen moltes dificultats per accedir al sistema, perquè no hi ha possibilitat de sol·licitar una cita. El que estem veient en les últimes setmanes és que s'està posant molta més... implicació, i s'estan buscant nous recursos perquè aquesta situació no col·lapsi en les noves arribades. O sigui que tenim l'esperança de que sí que estem establint noves alternatives perquè ara puguem trobar alternatives.
Mm-hmm. Estem parlant avui amb Elena Maia. Ella és coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. S'està donant també a casa nostra, Elena, que hi ha famílies que demanen ser famílies d'acollida. No sé si pot ser-ho qualsevol família en aquest cas, o què s'ha de fer al respecte per intentar ser-ho?
Bueno, nosaltres no treballem en aquest àmbit. Hi ha entitats que sí que ho fan i sí que hi ha unes certes característiques per poder accedir, o sigui, s'han de fer uns procediments, s'han de fer unes avaluacions i òbviament s'han de complir uns requisits per poder fer-ho. El que coneixem ara és que les entitats que es ocupen aquestes activitats es troben col·lapsades perquè hi ha una alta demanda d'oferiments, o sigui, un alt número d'oferiments, o sigui que crec que és un procediment que ara mateix és complicat.
Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Precisament per als refugiats que puguin venir a casa nostra, doncs els hi preguntàvem a la nostra audiència, no?
Exacte. La pregunta avui era si creus que Catalunya té recursos suficients per acollir els refugiats ucraïnesos. Doncs mira, tenim un 80% de l'audiència diu que sí, un 20% que no.
Doncs precisament és el que ens deia l'Helena fa pocs minuts, que ens deia, doncs sí, recursos sí n'hi ha, la qüestió és posar-los en marxa i sobretot que no col·lapsi el sistema. Helena, si entrem en la vessant més humana de tot plegat, vosaltres que treballeu sobre el terreny, diguem-ne, què suposa per una persona refugiada intentar començar de nou i quines ajudes se li han de posar a l'abast?
Home, és un procediment molt complicat i el que s'ha de fer és facilitar tot els tràmits burocràtics perquè no suposin una càrrega afegida a tota la situació de trauma prèvia. O sigui, el que passa és que els procediments actualment, els procediments de protecció internacional, que són els que no es volen replicar amb la població ucraniana, són molt llens, molt tediosos, les persones estan molt de temps sense saber quina serà la resolució i això agreuja el patiment previ, no?, que porta la persona de tot el trànsit i de tota l'experiència prèvia en el seu país.
T'ho pregunto perquè per aquells que no en sabem de la temàtica i per això us truquem a experts, perquè més enllà de la vostra opinió poseu sobre la taula la vostra expertesa, sí que és veritat que s'ha començat a dir allò de que amb aquests refugiats ucraïnesos se'ls està fent molt de cas i s'està posant, com és evident, tots els recursos sobre la taula, però potser això va en perjudici dels refugiats que n'hi han hagut sempre en situacions com Síria, Líbia, el Líban, etc. Això pot arribar a passar?
Bueno, sí, està passant. La situació que en la que es troben moltes persones que estan fugint de conflictes o de situacions bèl·liques o de persecucions que no són tan mediàtiques posa unes condicions molt complicades, ja us deia, que només per arribar a iniciar el procediment i a llistes d'espera, o sigui, és molt complicat aconseguir una cita i aquestes persones, òbviament, a més, reben una gran mesura, les resolucions són denegatòries, perquè la tassa de resolucions positives de l'estat espanyol és molt petita. Llavors, són persones que a més es troben en una situació de irregularitat sobrevinguda perquè no s'accepta a tràmit, no es resol positivament la seva sol·licitud.
Perquè per entendre'ns i per saber com funciona del tot plegat, Helena, quan una persona refugiada ve a casa nostra, demana, suposo, el dret d'asil, eh?
Sí, manifesta la seva voluntat d'iniciar el procediment de sol·licitud de protecció internacional i, per tant, per això ha de demanar una cita a les comissaries d'estrangeria, policia o a l'oficina d'asilo i refugi que es troba a Madrid. Llavors, a les comissaries a Catalunya hi ha molta dificultat per obtenir una cita. O sigui, has d'entrar a internet i has de buscar tractar d'obtenir un lloc lliure per la teva cita i és molt complicada. Has d'accedir moltes vegades fins que pots obtenir la teva cita, persones que no tenen competències digitals i que moltes vegades ni tan sols tenen la possibilitat d'accedir a internet perquè no tenen internet al lloc on viuen o al seu telèfon.
I mentre tota aquesta gent espera aquesta resolució del seu asil, mentrestant, què passa amb tota aquesta gent?
Bueno, aquestes persones poden accedir al programa estatal d'acollida si no tenen recursos econòmics i després de 6 mesos poden treballar, però han d'esperar els primers 6 mesos des que s'està tramitant el seu expedient per poder accedir a una feina.
Helena Maia, coordinadora de l'àrea d'atenció a les persones de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, moltíssimes gràcies per atendre'ns i explicar-ho tot plegat. Que vagi molt bé la reunió d'aquesta tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda. Adéu.
Vinga, canviem radicalment de qüestió quan hem arribat a 2:45 de la tarda, perquè fa uns dies us explicàvem que les dades de la pandèmia anaven a la baixa. Doncs bé, ara aquestes dades s'estanquen. Tot i així, les xifres són positives, Anna.
Sí, segons les dades que ha fet públiques avui Salut, avui hi ha 1.152 malalts de Covid als hospitals catalans. Això són 22 ingressats més que ahir. A les unitats de cures intensives, avui hi ha 2 pacients menys ocupant un llit de crítics als hospitals catalans. Tot i això, encara n'hi ha 161.
I la resta d'indicadors pujant, però ho fan de manera molt lleu.
Sí, el risc de rebrot se situa lleugerament per sobre dels 600 punts i la velocitat de propagació escala 3 centèsimes més que ahir i s'enfila a 0,91, el qual aquesta dada vol dir que 100 persones amb Covid en contagien de mitjana a 91. Tot i així, mentre continuï per sota de l'1, es considera que la pandèmia està controlada. En les últimes hores també s'han notificat 776 positius i no s'ha declarat cap defunció.
D'altra banda, avui comença la preinscripció escolar per a infantil i primària. Dimecres s'obrirà per secundària i la preinscripció s'ha de tornar a fer de manera telemàtica i abans del proper dia 21, Anna.
Sí, les famílies que tinguin dificultats podran demanar cita prèvia al centre, que posen com a primera opció, o a les oficines municipals d'escolarització. El Departament d'Educació preveu una nova reducció d'alumnes que s'incorporen al sistema de curs de cara al curs que ve. En concret, a P3 hi haurà 3.400 alumnes menys i 2.000 a l'ESO.
Una de les novetats d'aquest curs que ve són les ràtios a infantil 3, el que coneixem com a P3.
Sí, les ràtios seran més baixes, per tant, menys alumnes per aula, més grups i més mestres. Aquest 2022-2023, que ha de començar, hi haurà 25 grups més a P3.
En tot això, l'Escolania de Montserrat ha recuperat la jornada de portes obertes presencials per donar a conèixer el projecte educatiu a les famílies i infants que estiguin interessats. Des del 2020, abans de la pandèmia, no se n'havia fet cap més.
El pare Efren de Montellà, prefecte de l'Escolania de Montserrat, ha explicat que és un dia molt especial que els permetrà recuperar a poc les matriculacions que tenien abans de la Covid.
Hi ha vacants, però vaja, estem ja tornant als nivells semblants. De fet, abans de la pandèmia solíem tenir 50, 51, 52 escolans, ara mateix estem a 47, per tant, tampoc estem tan lluny. Però bé, va bé que hi hagi moviment perquè així també doncs, es pot fer selecció i es pot buscar doncs, les veus més òptimes pel cor.
Passant gairebé 3 minuts de 2:45 de la tarda, l'Ajuntament de Barcelona aposta pel tramvia perquè assegura que portarà més de 200.000 usuaris diaris i apartarà el cotxe a la ciutat. Avui han començat les obres per unir les línies Trambaix i Trambesòs a l'Avinguda Diagonal. Es tracta d'una de les actuacions més importants de la capital catalana que preveu grans afectacions en la mobilitat. Sílvia Muñoz, bona tarda de nou.
Bona tarda. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat l'obra com a necessària, útil, de sentit comú i com a fruit d'un ampli acord polític. També ha assegurat que amb aquestes actuacions al tramvia es fa un salt d'escala en la mobilitat sostenible tant a la ciutat com a la seva àrea metropolitana.
Del que estem parlant concretament és d'estalviar-nos l'entrada de més de 12.000 vehicles diaris a la ciutat de Barcelona, connectar nou ciutats metropolitanes i els seus milers de veïns i veïnes i captar fins a 220.000 usuaris diaris. Per tant, un salt d'escala en la mobilitat sostenible i en el transport públic.
La unió del trambaix i del trambesós permetrà fer desplaçaments entre la plaça Francesc Macià de Barcelona i la plaça de les Glòries sense transbords. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que amb el projecte s'eliminaran les desigualtats i que el tramvia és molt més útil i fàcil d'utilitzar.
Poder anar per superfície i, per tant, amb una mobilitat molt més fàcil per a tothom, un mitjà de transport transparent, molt més segur per a tots i totes i molt més amable amb el que és una pacificació urbana que avui és indispensable perquè combinar els diferents modes de transport és absolutament imprescindible.
Les obres duraran gairebé 2 anys i el tramvia recuperarà la circulació per la Diagonal a principis del 2024, tot i que la unió no estarà plenament completada fins al 2026. Les actuacions per connectar el tramvia per l'Avinguda Diagonal provocaran afectacions en la mobilitat a Barcelona. En principi, però, es mantindran els talls de trànsit que ja ara mateix a la Diagonal per les obres del col·lector, però conforme avancin els treballs s'aniran fent altres desviacions que encara han de concretar.
Gràcies, Sílvia. Fins ara. I atenció a aquest moviment polític perquè la vicepresidenta de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, plega com a portaveu del partit per dedicar-se a la candidatura a l'alcaldia de Barcelona.
Sí, la substituirà el també vicepresident de la formació, Josep Rius, segons Artadi. El pas enrere ha sigut una decisió complicada, però parlada amb el partit.
És una decisió que prenc jo, però que evidentment l'he parlat amb el president Puigdemont, l'he parlat amb la presidenta Borràs i l'he parlat amb el secretari general del partit, en Jordi Sánchez, i tothom està d'acord que és el moment de fer-ho, que és el pas correcte, que és el camí a seguir per seguir reforçant el projecte de Junts per Catalunya a Barcelona, per seguir reforçant la candidatura, la meva candidatura a l'alcaldia de Barcelona.
La que ha estat vicepresidenta de Junts per Catalunya, Artadi, va fer tàndem amb Joaquim Forn a les darreres eleccions municipals i serà la cap de llista del 2023.
I encara en plana política, el govern de la Generalitat obrirà 6 noves delegacions i arribarà a les 20 durant el 2022.
Segons ha anunciat la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, les noves delegacions seran a Tòquio, Seül, Dakar, Pretòria, Brasília i Andorra la Vella. La Generalitat també passarà de 2 a 5 oficines, obrint-ne a Dublín, Ljubljana i Ciutat del Quebec. I la consellera Alsina també ha apuntat que es crearà la figura dels enviats especials, que es desplaçaran a llocs concrets segons el moment. De moment, el 2022 n'hi haurà 2, una a Varsovia i l'altra a Edimburg. Així valorava els canvis la consellera Alsina.
Això vol dir que passem a tenir una cobertura geogràfica de 44 a 63 països, on Catalunya hi tindrà presència institucional com a govern. Això representa un salt quantitatiu i qualitatiu important, que anirà creixent també i anirà plasmant-se en els propers mesos.
I la nit passada ha estat marcada per la 14a gala dels Premis Gaudí. La pel·lícula de Neus Ballús, 6 dies corrents, ha estat la gran triomfadora.
Sí, s'han dut 5 guardons per a millor pel·lícula, millor direcció, millors interpretacions masculines per a Mohamed Mejali i Valero Escolar i millor muntatge per a la mateixa Ballús i Ariadna Ribas. Tot això en una gala marcada per les condemnes en la invasió russa, l'homenatge a Pau Riba i una forta presència femenina en els guardons.
I Libertat, de Clara Roquet, és l'altra gran vencedora de la nit.
L'Acadèmia del cinema català, la premiada com a millor pel·lícula en llengua no catalana, guió per a Clara Roquet, protagonista femenina per a la jove Maria Morera i fotografia per a Gris Jordana. Mediterrània, de Marcel Barrena, també s'ha endut un bon grapat de guardons en aspectes tècnics i no han faltat els aplaudiments, celebracions i ovacions per la victòria d'Alcarràs de Carles Simón a la Berlinale.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, obrim plana de successos. L'Audiència de Girona ha condemnat a 18 anys de presó l'home que va executar a trets un empresari a Lloret de Mar el 2012, Sílvia.
Segons la sentència, l'acusat i la víctima van quedar en un descampat per resoldre un conflicte que tenien. Un cop allà, a traïció, el processat va engegar 5 trets contra la víctima sense que aquest tingués alguna possibilitat per defensar-se. Després del crim, l'acusat va fugir de Lloret, però no el van detenir fins 5 anys després dels fets.
I els Mossos d'Esquadra han detingut a Figueres dos homes amb antecedents per apunyalar-ne un altre durant una discussió en un pis.
Segons expliquen, la baralla va començar amb un conflicte per un telèfon mòbil i la víctima va rebre una punyalada a l'abdomen. Van traslladar la víctima a l'hospital perquè tenia una ferida superficial, però ja ha rebut l'alta. Els dos arrestats se'ls va detenir per un delicte de lesions i d'apropiació indeguda.
D'altra banda, la Policia Nacional ha detingut a la frontera andorrana dues persones que intentaven entrar al Coprincipat amb diverses substàncies estupefaents al cotxe.
Els agents van detenir en un control fronterer a un d'ells perquè tenia prohibit sortir de l'estat espanyol. A més, a l'interior del cotxe hi van trobar diverses substàncies. Els agents van detenir-los com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. I a la Jonquera, la Guàrdia Civil ha detingut a quatre persones per trobar gairebé 30 quilos de droga amagats dins d'un camió com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.
Gràcies, Sílvia. 5 minuts i arribem a 3:45 de la tarda. Plana esportiva.
Esports.
Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
El Barça comença la setmana per primera vegada en tota la temporada com a tercer classificat de la Lliga de Primera Divisió. La victòria dels blaugranes al camp de l'Elx i la derrota del Betis a casa contra l'Atlético de Madrid ha permès als blaugranes mantenir-se en zona de Lliga de Campions.
Sí, l'equip de Xavi Hernández està avui a 7 punts del Sevilla, que és segon, però que ha jugat un partit més que el Barça, que els blaugranes encara tenen pendents el duel contra el Rayo Vallecano, que es jugarà el proper 24 d'abril. Per tant, si cap dels dos equips fallen, el duel entre blaugranes i sevillistes, previst per al primer cap de setmana del mes d'abril, serà transcendental per acostar el Barça a la segona plaça del campionat. En tot cas, els culers se centren ara en preparar el proper partit, que és contra el Galatasaray en l'anada dels vuitens de final de l'Europa League, que serà aquest dijous a les 9 de la nit des del Camp Nou. De fet, avui l'equip ha tornat a la feina. Els blaugranes han fet una sessió de recuperació on hi han participat tots els jugadors, a excepció dels lesionats Samuel Umtiti, Sergi Roberto, Valde, Moussa, Ouagué i Ansu Fati, que segueixen en procés de recuperació. Mentrestant, Andreas Christensen, segons publica el diari Esport, podria convertir-se en nou jugador del Barça aquesta mateixa setmana. El defensa danès del Chelsea, que arribaria lliure després de no renovar el contracte amb el club blanguès, passa aquest dilluns revisió mèdica i quan es confirmi que el seu estat és òptim i ja només quedarà a signar el contracte, que tindria lloc entre demà i dijous. El jugador de 25 anys podria signar per 5 temporades amb un sou d'uns 6 milions d'euros cada any.
I encara en actualitat blaugrana, segons ha informat RAC1, el president Joan Laporta hauria decidit prescindir dels serveis del director de tecnologia del club, Juan Manuel Tavero, i de Xavier Mas.
Sí, tots dos executius van arribar de la mà de Ferran Reverter, el CEO del Barça, que va dimitir del càrrec el 8 de febrer passat per discrepàncies amb el president. La notícia arriba just el dia en què avui fa un any que Laporta va guanyar per àmplia majoria les eleccions a la presidència del club.
Avui la informació esportiva també passa pels jutjats perquè el Barça, Real Madrid i Atlètic de Bilbao han rebut un revés judicial en el cas dels fons d'inversió CVC.
El jutjat de primera instància número 15 de Madrid ha tombat la petició de mesures cautelars que havien demanat els tres clubs espanyols per suspendre els acords que es van adoptar el passat mes de desembre en l'Assemblea General Extraordinària de la Lliga de Futbol Professional, on es van aprovar els termes del conveni amb aquest fons d'inversió. La jutgessa considera que suspendre els acords aprovats per l'Assemblea suposaria la paralització d'efectes ja iniciats o executats, acollint i sobreposant el criteri d'una minoria davant de l'elecció votada i consentida per la majoria.
En bàsquet, avui el Baxi Manresa disputa partit europeu amb la segona plaça de grup en joc.
Sense temps per recuperar-se de la victòria a l'ACB aquest dissabte contra el Fuenlabrada, el Baxi Manresa disputa aquest vespre un nou partit de Champions League, que serà a 8:45 contra el Treviso italià, i ho fa sense els lesionats Ismael Bacó i Elias Baltonen. També es dubta per Rafa Martínez. Si els del Bages guanyen avui, es col·locaran segons de grup. Els dos equips es tornaran a enfrontar dijous. Dani Pérez és base de l'equip manresà.
Són dos partits importants, anem amb un balanç de 1-1, juguem contra els QEs, no, del grup, que van 0-2, i bueno, conscients de que guanyar fora de casa i més en aquest moment de la temporada contra els equips que estem jugant és complicat, però intentarem fer un bon partit i tant de bo podem tornar cap a Manresa amb el 2-1.
Els dos partits, tant el d'avui com el de dijous, es podran seguir en directe per a Esport 3. Pel que fa a la resta d'equips catalans que juguen a la màxima categoria, el Barça comença avui una setmana amb triple partit. Demà s'enfronta el Fuenlabrada en partit de Lliga CB. Divendres jugarà contra els Salguiris a l'Eurolliga i diumenge se les veurà amb el Betis també a la competició domèstica. De la seva banda, la Penya no juga fins dimecres contra el Morabanc Andorra en partit d'Eurocup i no juga partit de CB fins dissabte, que rebrà la visita del València Bàsquet.
I en plana poliesportiva, aquest migdia ha quedat definida la fase final de la Copa del Rei d'Handbol.
El Barça, que ha estat campió de la Copa en 25 ocasions, s'enfrontarà a l'Helvetia en Aitasuna als quarts de final, en el mateix quadre que els blaugranes, i a l'enfrontament entre el Cangas i la Banca de Mar León. I, per tant, els guanyadors d'aquests partits s'enfrontaran a les semifinals. A l'altra banda del quadre hi ha l'altre equip català del torneig, el Freking Granollers, que s'enfrontarà al Bidasoa Irún i qui guanyi jugarà contra el vencedor de l'encreuament Antequera Puente Genil. La fase final de la Copa del Rei d'aquest any es disputa el poliesportiu Fernando Argüelles d'Antequera entre els dies 25 i 27 de març.
I, finalment, els Jocs Paralímpics d'hivern de Pequín. Aquest dilluns ha començat a competir el català Pol Macuri.
Ho fa en la prova clàssica de 20 quilòmetres d'esquí de fons, on ha quedat en 14a posició per davant de l'ucraïnès Serafín Dragul. L'esquiador català, que ha estat el primer en l'ordre de sortida, ha arrencat amb molta força, aguantant de forma consistent durant tot el recorregut, però finalment l'or se l'ha penjat el japonès Taiki Kawayoke. L'esquiador igualadí tornarà a competir aquest dimecres als sprints de la modalitat skating, on es disputarà primer una classificatòria i després la final. I en motor, atenció, perquè Espanya podria acollir un nou premi de Fórmula 1 ben aviat, després de que Rússia hagi quedat fora del calendari. Fórmula 1 està pendent de si adjudica un nou gran premi a Jerez.
Gràcies, Xavi. 3:45 de la tarda, publicitat, i de seguida amb nosaltres per analitzar-ho tot plegat, Xavi Pastor.
Radio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta, conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900 535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0. El tiqui-taqui de l'Estel migdia, amb el conflictòleg Xavier Pastor.
Si només fos conflictòleg, no em deixaria la veu dient que és politòleg, conflictòleg, director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona, professor de la Universitat Oberta de Catalunya, especialista en conflictes públics i polítics i també en conflictes de l'esport. Xavi Pastor, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Mira, tu sí. Ja, em permetràs un moment, eh?
Digues.
Ja.
Ah, Fórmula 44.
Una mica constipat.
Les pastilles aquelles, eh?
Ai, sí, sí, sí.
Propaganda, però bueno,
m'ho dic així. T'entès. Xavi, avui volíem parlar de la taula de negociació, diguin-li com vulguin, eh? D'aquestes taules en què segueix parlant Rússia amb Ucraïna, els seus principals líders que s'estan trobant a la frontera Bielorússia amb Polònia, per parlar-ne de tot plegat, però volia sobretot analitzar-ne el seu entorn. I sobretot la imatge de les dues parts. Ho dic perquè fins a quin punt la imatge en una taula de negociació també hi forma part de la negociació. Perquè els russos van sempre amb aquells trajos, no?
Hombres de negro.
Exacte, van hombres de negro, diguem-ho així, sí, tal qual. Sí. Mentre els ucraïnesos ens tenen acostumats aquestes darreres setmanes a aquestes samarretes estil militar, eh? No sé si formen part del militarisme ucraïnès, però en tot cas ens transporten aquesta idea.
Sí, ens envien una imatge. Jo penso que està fet amb la voluntat de comunicar coses diferents. És possible que en el cas dels ucraïnesos estiguin més limitats en aquest moment, no? Perquè bueno, es troben doncs, perseguits, és a dir, s'han d'amagar, però penso que en el fons estan enviant dues imatges que són completament diferents. Els russos aquests que estan intentant enviar la imatge clàssica, diplomàtica, no? Vestit encara que vagin de negre o van amb la corbata, més política, i en canvi els ucraïnesos estan enviant una imatge més militar que tenen, que al darrere hi ha dues idees, no? La primera més diplomàtica, més de realment venim a negociar, que segurament, tal com ho veiem, es negocien poques coses, i l'altra és estem intentant lluitar, estem intentant sobreviure, i jo crec que estan enviant una imatge més aviat cap enfora els ucraïnesos d'intentar buscar que algú els doni un cop de mà, no? Que és el... I la imatge més russa seria més la imatge d'estat, de govern, no? D'un govern que s'asseu en una taula a parlar amb l'altre, mentre que els altres semblen com una milícia, com si fossin, doncs, això, quatre persones civils que estan allà al front i estan lluitant. Sí. El mateix, a mi, sincerament, jo crec que ho estem veient, crec que la manera de formular aquestes taules, que pugui sortir alguna cosa bona, positiva, és un miracle, sincerament.
Per què?
Un miracle. Per la manera com es fan. És a dir, jo crec que la gent que ens està escoltant segur que se n'adonarà que si vols parlar amb una altra persona i vols arribar a algun tipus d'acord, vols compartir, vols explicar què és el que vols i intentar convèncer l'altre, no et posaries cara a cara. Sí. Cara a cara, d'entrada, ja genera una imatge de confrontació. No només estic pensant en la taula de Rússia i Ucraïna, sinó estic pensant també en la taula del procés. La taula del procés, masses vegades la veiem cara a cara, quan sabem, no? Quan portem temps dedicant-nos a això, a negociació, a la conflictologia, sabem que això és el que hem d'evitar, els cara a cara. Al canvi, a la fi, el que estem veient és una reproducció del camp de batalla amb una taula. I llavors, clar, són posicions i no hi ha moviment. Fa uns dies vaig llegir un article molt interessant, per si algú interessa, que parla del moviment. És a dir, que estem massa acostumats a negociar sentats amb una cadira i això no facilita que el nostre cervell, que el nostre pensament vagi més enllà, perquè se situa en una cadira i en una posició. I el que necessitem en una negociació és que la gent expliqui el perquè de les coses i quina és la seva proposta. I en aquest moment s'està parlant, per exemple, en el cas d'Ucraïna i de Rússia, de corredors humanitaris, que després, finalment, te n'adones que ningú els està respectant i estan morint civils, i els civils ja no es creuen res i no volen sortir de la seva, però, en el fons, el que jo em plantejaria és exactament què anem a negociar, és a dir, exactament què Rússia està disposada a dialogar i que Ucraïna està disposada a dialogar. I és el que no veiem. No sé, jo no ho acabo de veure.
Entenc que en aquest sentit, Xavi, també hi forma molta part de la importància de que tot plegat avanci la confiança i jugar aquest joc de confiances, a demostrar que es pot confiar l'un en l'altre. No sé fins a quin punt també haver arribat a acords d'alto el foc i bombardejar sistemàticament la població civil hi ajuda poc a tot plegat també.
Sí, jo crec sincerament que aquesta taula que estem veient de negociació, per dos motius, d'entrada donarà, a curt termini donarà molt poc joc. Insisteixo en la idea que s'està reproduint amb una negociació en camp de batalla. És a dir, uns venen la corbata, venen ben vestits, com si fossin un estat, un govern, no? I els altres venen vestits de militar perquè estan intentant resistir allò que un estat els està fent en el seu territori. Però, a més, perquè no veiem avenços i després perquè les propostes que es plantegen no es respecten i després també per la manera de negociar, la cultura de negociació que hi ha en cada continent i en cada país. I pel que sabem, aquest tipus de països com Rússia i com Ucraïna estan molt, molt acostumats a que un guanyi i que l'altre perdi o que hi hagi un que surti més beneficiat que l'altre. Un altre element també molt habitual entre les negociacions en aquests contextos territorials és que la gent molt de temps, és a dir, necessita molt de temps per poder negociar. No són negociadors de forma en poques sessions immediata. I l'altre element que jo estic veient és que hi ha una pressió, en aquest moment hi ha molta pressió sobre aquests negociadors per totes bandes i serà difícil que avancin, no? Mm. I afegim una altra cosa que jo he descobert aquests dies, deixem que ho afegeixi, pel tema de la confiança. A la primera taula negociadora hi havia 5 persones ucraïneses representades. A l'altre dia n'hi havia 3. A la primera hi havia 2 persones amb corbata i americana, i aquesta vegada només hi havia 3 persones militars. He descobert, o he vist, bueno, amb les informacions, que es veu que un dels negociadors ha estat assassinat.
Sí, senyor.
No se sap ben bé. Es diu que ha sigut...
Se sap ben bé com i quan, eh?
Sí, les forces d'intel·ligència ucraïneses, però els ucraïnesos diuen que ha sigut els russos, perquè hi havia uns lligams, diguéssim, parlava que era una persona, un banquer vinculat a un antic membre del govern ucraïnès. És a dir, jo també penso que el problema de negociació és que hi ha molta poca confiança i hi ha, penso que tinc la sensació que fan una mica trampes, és a dir, que van a fer-se, van a negociar però a intentar enganyar-se i a provocar-se trampes per fer-se mal.
En aquest sentit, Xavi, fins a quin punt és important o és crucial la figura del mediador i quines condicions ha de tenir per ser-ho? Perquè hem vist, per exemple, Emmanuel Macron, que està fent molts esforços per intentar ser el mediador de tot plegat. Recordem que no en va, eh? Recordem que d'aquí ben poc hi ha les eleccions presidencials a França. També ho està sent el primer ministre israelià, que ahir va anar a visitar Putin, després va anar cap a Alemanya a visitar el canceller... Olaf Scholz, en fi, quina és la importància que ha de tenir i, sobretot, qui ho pot ser?
Bàsica, és bàsica. En aquest moment és bàsica, ho estem veient. És a dir, cap de les dues bàndols està disposada a negociar, un perquè se sent envaït i l'altre perquè està envaït, és a dir, no estan disposats a negociar. Cal que altres persones al voltant, amb certa influència... Altre dia tu em preguntaves per les sancions, jo deia que no estic molt d'acord amb les sancions, però penso que poden tenir la seva influència. Però és evident que aquí el que segurament hem de canviar una mica és el marc mental, una mica bastant el marc mental. És a dir, altre dia escoltava el secretari general de la OTAN, quan li preguntaven els mitjans de comunicació, només parlava d'armes, exèrcits, avions, tropes, invasió, guerra, armes... és evident que aquí, en aquest joc, difícilment el mediador pot entrar. El mediador pot entrar si es formula una proposta diferent i que acosti a les dues posicions. És a dir, actualment el que estem veient és que cada cop s'allunyen més, estem allunyant més a russos i a ucraïnesos, i el que hem d'intentar és encabir-los en una solució participada. Jo, mig en broma, mig en sèrio, però molt en sèrio, preguntava l'altre dia si no és possible... acceptar dintre de la OTAN a Ucraïna i a Rússia. És a dir, perquè Rússia en el seu moment ho havia demanat i Ucraïna ho està demanant ara. Aquesta podria ser una solució, si realment, perquè aïllar a un país l'únic que provocarà és que encara se tanqui més en si mateix. Per tant, un mediador ha d'intentar, d'entrada, plantejar diferents escenaris on ucraïnesos i russos comparteixin alguna cosa. I no ha de ser la guerra, és a dir, ha de ser una idea que superi aquest marc mental de la violència, perquè si no serà difícil. I l'altra cosa que hem de posar al damunt de la taula, aquest procés de mediació, és preguntar què vol Rússia. Encara no sabem exactament què vol Rússia quan ha decidit invadir Ucraïna. No ho sabem. Se'n parla de tantes coses, però no... És cert, ara ja es vincula a ideologies de nazisme. S'ha embolicat molt el relat. Però és evident que els països... europeus, algú, o fins un bloc de partits europeus, hauria de plantejar una solució que passi pel diàleg i pel pacifisme i que eviti encara alimentar més aquesta idea de la guerra i de les armes. Que està molt bé portar, però penso que per aquí tampoc és el camí, no?
Fem-ho al revés, Xavi. Ara parlàvem de per on ha de passar sí o sí la resolució d'aquest conflicte bèl·lic. Deixa'm preguntar-te també per una de les preguntes claus d'aquest conflicte bèl·lic i que a més es pregunta a la gent, si més no, jo segur, eh? Per què en un conflicte el més dèbil es pot veure com el més fort?
per què el més dèbil es pot veure com el més fort? Mm-hmm. Refereixes a Ucraïna, en aquest sentit?
I em refereixo sobretot al president Zelensky, que està donant una imatge de fortalesa i també estan donant una imatge d'organització de país que déu-n'hi-do, mm-hmm. que déu-n'hi-do.
Sí, fixa't, ell també surt vestit de militar, mm-hmm. quan surt a parlar, és a dir, també està encapçalant aquesta imatge de resistència de no? un civil, una persona civil, un polític que es veu obligat a defensar-se. Segurament aquí juga el paper de la comunicació. És a dir, jo crec que si alguna cosa a Ucraïna demostra és a través del seu...
Es cansaven de comunicació política,
Sí, cansaven. Venen d'aquest món i en saben de comunicació i de manera com comunica, no? Quasi cada dia surt ell parlant, alentant el seu país, comentant una miqueta com està anant... I després l'element... evidentment que per regla general el petit, el dèbil, doncs genera compassió i aquest sentiment de compassió fa que molts de nosaltres estiguem al costat, evidentment, no? del que està sent atacat i no del que ataca, només faltaria.
Xavi Pastor, ho hem de deixar aquí, un plaer, com sempre, escoltar-te. T'esperem el proper dilluns seguint aquest anàlisi i mira com marxem. Marxem amb aquest Enfants 80 de Natàlia Lacuza, si us agrada l'escollida jo i si no, ara closa. Mira, són així. Més informació, com sempre, als butlletins horaris d'aquesta casa. Us deixem ara amb tot l'equip del Tot anirà bé. I recordeu, a les 6, més informació també amb Diana Silva i tot el seu equip. El Puni, seguit. Que vagi molt bé el dia. Adéu-siau.